Avui parlarem d'aquell dia i ho farem amb un jove de 24 anys. Aleshores en tenia 24, ara és un jove de 91 anys. I és també un home de ràdio, perquè sí, ens podria parlar d'una infinita quantitat de coses. Avui li hem demanat que parlem d'una cosa que ell hi ha reflexionat en alguns dels seus escrits, però probablement no és de la que més ha parlat, justament d'aquell dia en el que va morir aquest personatge, en Francesc Macià. És un gran activista, la persona que avui ens acompanya, i és un home que justament va narrar els fets per la ràdio.
Fa realment respecte, per la, des de la ràdio, un home que ha viscut tan intensament la ràdio en tota la seva vida. Estem parlant de Teodor Garriga. Què tal, Teodor?
Bona tarda.
Bona tarda. Perquè la teva vida ha estat molt, molt, molt lligada a la ràdio, absolutament lligada a la ràdio.
Sí, sí, completament lligada a la ràdio. I està lligada a la ràdio abans, fins i tot, que s'iniciés la primera emissió a través de Ràdio Barcelona el 24 de novembre del 24. Ja el 23, van venir un equip de tècnics de París i van fer una manifestació de la ràdio, unes emissions de ràdio amb espais oberts, allà on ara hi ha les fonts lluminoses de Montjuïc, i precisament jo als meus 13 anys em trobava present en aquell acte. Encara no s'havia inaugurat cap emissora a Catalunya, I resulta que es va fer això des d'un túnel abandonat que havia al costat del Teatre Grec a Camp Pubill, perquè havien trobat un altre lloc més bo, i resulta que jo vaig ser present en aquella... Imagineu-vos el que va passar. Hi havia, aleshores no en deien ni altaveus, en deien bocines.
Bocines.
En deien unes bocines penjades pels arbres i la gent mirava les bocines aquelles que sonaven i deien, però d'on surten aquestes veus i aquests violins? I on és, què és això? Una cosa de veritablement de bruixots.
De màgia, de bruixots.
Aquí a la com...
A l'extrem, que mireu si és còmic això, L'endemà, la nit aquella van desmuntar aquests altaveus a correcuita i els van instal·lar al Palau de la Música Catalana, i els van instal·lar a dalt de l'escenari com si fossin els protagonistes, com si fos el Pau Casals, el Rubinstein, etc. I les autoritats de Barcelona, entre ells el general Barrera, que era capità general de trista memòria, doncs es van asseure baix en el públic i van escoltar aquells altaveus d'una missió que els hi feien des de Montjuïc. És a dir, que jo de vinc cop, de lluny de la
ràdio. De cop hem passat a l'any 1923, en els orígens de la ràdio, que és una altra de les coses que un dia podríem enraonar.
Sí. Ah, sí, sí.
Fixa't que els tècnics d'aquesta casa són molt, les dues persones que ens acompanyen en aquest programa són molt joves, però això de les bocines no sé pas si ho havien sentit mai. I el que segur és que no tenen 13 anys. El nostre convidat d'avui va començar als 13 anys a fer ràdio.
Hi ha una cosa que no puc deixar de dir, és a dir, aquesta veu que, brutal, és veu de ràdio, és a dir, és la veu de la ràdio, és una veu de ràdio total.
La veu d'un vell constipat, per això,
No
és veritablement la veu que tenia les hores.
No, però segueix sent una veu impressionant.
Situa'ns en aquell 25 de desembre de 1933, com el recordes?
Home, jo teníem Ràdio Associació de Catalunya, tenia els micròfons instal·lats a la Generalitat, perquè sabíem la greu enfermetat que sofria el nostre president, i esperava, efectivament, que es morís d'un moment a l'altre, ho sabíem,
Estava, de què va morir?
Estava l'ambient. Va morir d'una eclosió intestinal, que alguns elements de dreta inclús varen fer broma. Dic, varen fer broma perquè en aquell moment la gent del poble deia, té el garrotillo, té el mal de Sant Víctor, i de lo que va morir el president en deien un miserere. I és clar, hi va haver-hi gent amb molt mal gust de dreta que va dir, mira, tant d'esquerra, i va morir d'un miserere, És a dir, que és denigrant,
Com ha canviat també la nomenclatura, d'aquestes coses?
D'acord, sí, s'ha canviat completament, sí. Suposo que els vostres pares us deuen haver sentit, els heu sentit alguna vegada parlar del garrotí,
sí,
d'un mal de Sant Víctor.
Sí, bé.
Seria difícil de...
Doncs aleshores teníem el micròfon instal·lat en el Palau de la Generalitat, a la Casa dels Canonges, esperant el trist desenllaç, i efectivament a les 12 del migdia es va anunciar oficialment la mort del president Macià, i no el va anunciar precisament cap membre del govern de la Generalitat, va fer l'anunci oficial un regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya que es deia Vilalta, que no té res a veure amb els Vilaltes que encara corren avui per aquí a la política, i va anunciar la mort del Macià, i després jo vaig instal·lar el micròfon a la mateixa taula del president Macià i vaig continuar la retransmissió de tots els fets que s'estaven produint en aquell moment.
Allò era el 25 de desembre.
Això era el 25 de desembre, a les 12 del migdia.
I això de posar el micròfon a la taula del president era molt...
No, 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 però teníem els micròfons preparats a la casa dels canonges. I el Garriga, doncs, que era un home molt inquiet, vaig arraconar, si es pot dir, el locutor de Ràdio Barcelona, que era en Torrents, en Jaume Torrents i Pando, que era el cap de programes, vaig apoderar-me jo de la taula del despatx del president... Company, vaig instal·lar el micròfon, tinc fotografies aquí.
Però perquè hi havia rivalitat entre vosaltres?
Sí, sempre hi havia hagut. Molt, amb ell, personalment no, però entre les emissores sí, uh-huh. Això en parlarem un altre dia, si volem, eh? Uh-huh. Quan parlem de veritat, la veritable història de la ràdio, que encara no s'ha explicat, eh?
Ui, haurem de fer-ho, haurem de fer-ho.
Ah, si vols, la farem quan vulgueu i veureu que hi ha coses sorprenents.
Bé, doncs estàvem a...
Sí, doncs vaig fer totes les... Vaig explicar totes les incidències, eh? I mentre jo estava xerrant pel micròfon, que encara el conservo, aquell gran micròfon gros com una cacerola, encara el tinc a casa meva i que anirà a parar al Museu d'Història de Catalunya. Bé, doncs, en aquell moment, quan jo estava fent la relació de lo que estava passant, van començar a arribar una colla de polítics d'aquella època, Lluís Vallescal, Ventura Gassol. Ventura Gassol va arribar a l'últim. El Piso i una colla de gent, i van començar a remenar per la taula del president Macià per emportar-se algun record. Mm. Van obrir els calaixos, van portar papers.
Però així anaven, així anaven,
sí,
a buscar anaven,
sí,
records.
Sí, van veure que s'havia mort una...
Quin fetichisme.
Una gran persona del nostre país i volien conservar algun record d'ells. I es van emportar-ho tot, van buidar la taula. Però jo...
Saqueig això gairebé.
Jo, en un moment de... Jo que vaig veure aquest desori, vaig veure davant meu que hi havia la pluma del Macià. Una pluma d'àmbar, amb una pluma allà, ficada. També la vaig agafar i me la vaig posar a la butxaca. Al cap d'una estona va arribar el Gasol, i el Gasol venia precisament per la pluma, eh? I li vaig dir, mireu, Ventura, no sé, aquí ha vingut tothom, aquí, jo, deixeu-me parlar, vaig tenir allà el micròfon, i li vaig dir, tothom s'han portat coses, però no... no. I se'n va anar. Aquesta pluma, em va acompanyar a mi durant molts anys. Em va acompanyar a l'exili. Durant els prop de 30 anys que jo he estat a França, sempre havia tingut la pluma a mi.
Perdona, era... una petita cosa. Tu anaves per la pluma o te la vas trobar allà de casualitat?
No, me la vaig trobar davant meu, com tinc aquest micròfon aquí dels nassos, eh? Mm-hmm. I vaig agafar la pluma com que hagués pogut agafar un cendrer o alguna altra cosa.
O sigui, que en Teodor Garriga, amb els seus 24 anys, s'atreveix a agafar una pluma del despatx del president, la pluma del president...
El president acabat de morir, a més
a més... I se l'endú.
Sí, era una cosa, potser un sacrilegi gairebé, eh? Mm-hmm. Però, com ho veiem, em van donar la... l'exemple, eh?
Posats que se l'endongués un altre,
aquells grans polítics, eh? Me la vaig posar a la butxaca, em recordo que aquesta pluma jo l'he conservat a França i la vaig conservar, inclús hi posava cotó untat amb oli perquè no se'm rovellés, eh? I bé, la vaig guardar fins que vaig tornar al país i vaig tenir la mala idea, i dic la mala idea, de que quan es va restablir altra vegada la Generalitat de Catalunya, quan va arribar el president Tarradellas, jo em portat per un sentit molt patriòtic, però poc pragmàtic, li vaig dir al president, això no em pertany a mi, pertany a la Generalitat, i li vaig donar la pluma. Aquesta pluma resulta que ara està, junt amb tots els afers del president...
Tarradellas?
Del Tarradellas,
estan
a Poblet. De totes maneres, havia perdut gairebé la pista, perquè un dia vaig parlant a la muller del Tarradellas i li vaig dir, jo vaig regalar, vaig donar una pluma. Ah, diu, sou vos, ah, no ho sabia. I ara em fa l'efecte que sí, diu, està a Poblet. Però el president Tarradellas no va classificar aquella pluma, que era una donació d'en Teodor Garriga, que havia pispat el dia 24 de desembre.
Dia 24 de desembre. Per tal com ho has dit, us parlàveu de vos amb els polítics més de més edat, o
sí,
era
sí,
generalitzat?
No era com ara, que tothom es diu de tu, eh? Ens parlàvem de vos, eh? Ens parlàvem de vos. Sí, sí, ens parlàvem de vos.
I probablement no parlàvem, a la primera
no,
persona...
No es parlava de vostè.
Ens parlava de vos o de tu?
De vos o de tu, eh? Sí, sí. Mm. Els polítics parlàvem
I normalment una persona jove de 24 anys, o un polític,
sí,
amb exercici,
amb
li parlava de vos.
El Ventura Gasol, amb el president Macià, amb el president Companys, que havia tingut contactes personals amb ell, sobretot amb el president Companys, eh? tractàvem de vos.